ara el vostè primer, en Marc Giró. Bon dia, Marc.
Sí, molt bon dia, què tal esteu?
I les notícies, no?
I les notícies de la Núria Travessa. Núria, què tal estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
I també de Xavi Rocamora, què tal estàs?
Hola, bon dia, bé.
Estàs particularment bé avui,
sí,
Xavi Rocamora?
Sí, jo trobo que sí.
Vale, escolta'm una cosa, Núria, vinga, endavant amb la informació, per favor, eh?
Estem pendents avui a aquesta hora del Palau de la Generalitat, on el govern està fent balanç de l'episodi de pluges d'aquests últims dies. Des de dissabte, els embassaments de les conques internes han guanyat 7 hectòmetres cúbics i ja estan per sobre del 19%. Recordem que a principis de març van arribar a estar per sota del 14,5%. El millor és que aquests propers dies les reserves continuaran pujant per les pluges que encara han de caure, l'aigua dels rius que arribarà als pantans i també el desgel. Ara ve el govern a avisar que l'aigua d'aquestes darreres hores no ha de distorsionar la situació real. Ho acaba d'avisar la portaveu, Patrícia Plaja.
L'aigua de les darreres hores, la pluja de les últimes hores, no ha de distorsionar la situació real, que no és altra que encara continuem immersos en sequera, una sequera encara preocupant, tot i que certament la pluja ha permès millorar notablement l'estat dels embassaments.
Per tant, diu el govern que encara no és moment de pensar a revertir cap restricció. Mentrestant, a Madrid és a punt de començar la roda de premsa del Consell de Ministres, el primer des que Pedro Sánchez va sorprendre tothom amb el seu període de reflexió. Abans de la trobada, el president espanyol ha passat per la SER i allà ha deixat clar que no només no pensa dimitir, sinó que ja es postula per la reelecció d'aquí a 3 anys. També anirem al Senat, on avui ha comparegut el secretari d'Organització del Partit Socialista, Santos Cerdán, per donar explicacions del cas Coldo. Ha dit que no tenia ni idea que l'exassessor de José Luis Ábalos es dediqués a la venda de mascaretes durant la pandèmia. També anirem a Tailàndia, on avui ha començat a declarar Daniel Sancho. Repassarem diverses dades econòmiques, com la de l'Euribor, que dona una treva als hipotecats, i enquestes que ha publicat l'Institut Espanyol d'Estadística sobre les condicions de vida dels ciutadans de l'estat, centrat sobretot en l'habitatge.
Què tal, va dir? Has dit Senat pel cas Coldo, no sé quantos.
Correcte.
I avui tu et mires el meu programa El Lecho que jo faig avui a dos després d'Alberto Romero, o no te'l mires?
Recupero en directe, no, perquè m'atirem molt, però recupero trossos després i sobretot a Instagram.
Mira tal, perquè t'ho dic una cosa que t'ho dic molt interessant, perquè fan el entrevisto a Carla Antonelli, la senadora.
Sí.
Que ha escrit un llibre que es diu La Mujer Volcán, que la primera dona trans que arriba a ser senadora a Espanya. Venint d'una història ferotge, t'ho dic. O sigui, que val la pena que t'ho miris.
Recuperar-ho, perfecte.
Ho dic perquè estic fent aquí una miqueta de falca de mi mateix, no? O què trobes?
Ben fet.
He venit a hablar de mi programa L'Echo, també. El faig a la 2, finalment. És que hem de viure, tinc gent al meu càrrec. Xavi, explica'ns una mica de les merdes de l'esport. Vinga,
gràcies. És la millor introducció que podies fer.
Sí. Pita algo, cada dia pita algo. Jo em foto nerviosíssima amb això. És que em poso, no t'ho pots figurar, jo cada vegada estic més al límit, m'entens? Sort que avui tenim el doctor Bonaventura Clotet, joder, que hi ha un médico en la sala. Sí! Bonaventura, què tal estàs? Bravo!
Molt content d'estar aquí.
Mira, ens agrada molt. A més, tu tens el despatx aquí al costat, doctor.
Bueno, sí, un despatx ocasional, sí.
Un despatx ocasional. Però et dic que... jo és que cada vegada estic més nerviós. Aportes alguna pastilla pels nervis meus? No?
No, però... Sóc capaç de convèncer-te de que et relaxis.
Oh, que bé, veus? Un home que és capaç de convèncer que em relaxis. O sigui,
segur.
És relax. És una aventura. A tu et diuen Bonaventura o et diuen...
Em diuen Ventura.
Ventura, clar. No Bene.
No.
T'imagines que et diuen Bene?
Ventu.
També et diuen Ventu. I de petit què et deien?
Ventureta.
No està mal. És que abans és veritat que la gent... El diminutiu es portava molt.
Sí.
Vols fer els esports, tu? Estàs aquí...
Oh, estic esperant que em donis pas.
No, perquè estàs aquí, t'has quedat com mig enamorat del doctor Bonaventura Clotet. Això us passa als heteros, que de sobte veieu un hetero com superhetero, més hetero que vosaltres, un tio poderós, i esteu com... Hi ha l'amor hetero cap a l'altre hetero. Sí, és un dels problemes que hi ha a línies generales. Tu no te ries, adultat. Un altre hetero, mira, un altre hetero. Abraham, què tal estàs?
Tot bé.
Els putos esports.
Quan creguis convenient. Parlarem de les dues grans cites europees, que avui seguirem en directe a RAC1. Primer, l'Eurolliga de bàsquet, a 2:15.
Em pensava que anaves a dir Eurovision, que ja es veu que es veu que hi ha,
maig, però això bueno, encara
però,
falta.
No sé, potser us ho estàveu preparant.
No, però nosaltres ens centrarem més aviat en la part esportiva, que és l'Eurolliga de bàsquet. A 2:15, el Barça visita l'Olympiacos al Pireu en el tercer partit de play-off de quarts de final. Ara mateix l'eliminatòria està empatada a una victòria, per tant el Barça està obligat a guanyar com a mínim un dels dos partits que jugaran a Grècia, el d'avui o el de dijous. Si en guanya un, l'eliminatòria es resoldrà al Palau Blaugrana. Si guanya tots dos, es classificarà per la Final Four. Després, a les 9, es juga l'anada de la primera semifinal de la Champions masculina de futbol. El Madrid visita el Bayern de Múnich a l'Allianz Arena. Tots dos partits, insistim, en directe a RAC1. Ens hi posarem quan faltin 5 minuts per 2:15 de 9 del vespre. A la Champions femenina, el Barça ha posat ja a la venda les 7.400 entrades que disposa per la final del 25 de maig a Sant Mamés. Avui només hi poden accedir els socis, demà els penyistes i dijous, si en queden, el públic en general. I en tennis, explicarem que Carlos Alcaraz i Rafa Nadal jugaran avui els seus partits de vuitens de final del Masters 1000 de Madrid. El murcià s'enfronta a les 4 a l'alemany Jan-Lennard Struff i Nadal jugarà a 9:45 de la nit contra el txec Lehecka.
Amb Rafa Nadal o amb el... com es diu? El Alcaraz.
M'és bastant igual, eh? Si una
la pela, no?
No, se la pela el tenis. Vull dir que m'agrada el tenis en general i, per tant, m'està bé que passi una o l'altra. Sí, exacte. Soc més purista.
Escolta, una cosa, i el temps què, tu, per favor?
Aquestes pluges que dèiem que continuaran els propers dies, de moment descarreguen. A aquesta hora, cap al Ripollès, Osona, el Berguedà, la Cerdanya i també cap al Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Aquesta tarda repetiran de manera més continuada les comarques de Girona i punts del Pirineu i de manera més dispersa la resta, sobretot a la Catalunya central i punts del prelitoral. Localment seran forts i amb calamar-se. Demà al matí serà més tranquil, però a la tarda tornen les tempestes i localment fortes a tot arreu.
Escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies, ja t'ho dic, Xavier Rocamora, que Déu et beneeixi, em retrobo immediatament al RAC1 migdia, perquè la informació és poder.
Fins ara.
Fins ara.
Tu pots ser poderosa si escoltes RAC, el RAC1 migdia. Has vist?
És una falca, és una bona falca.
Has vist alguna mica? No, avui ve tenim de tècnic el Marc Espejo, perquè, és clar, com que ja l'Ernest Ferrer va haver de fer tota la cobertura de la me voy, no me voy, del Pedro Sánchez, s'ha quedat esgotat, el pobre. No, saps? Flipant, vaig. Flipant. Després diuen que la masculinitat no està en crisi. Joder, si està en crisi. Ja t'ho dic. Exacte, portaria d'aquesta ruta que està amb el Basté. Vinga, per favor.
Hola. Hola, Xavi, bon dia. Per primera vegada en 20 anys, ni LeBron James ni Kevin Durant...
Se t'ha escapat un d'allò. Això ha estat ràdio surreal, eh? Estaven aquí tots els convidats, no? Sí, sí, ja ho veus. Bueno, doncs pues comencem el que fem. Endavant, home. Ja ho veus.
Vostè primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, Marc Espejo.
Marc Espejo.
Perquè t'ho torno a repetir que l'Ernest Ferrer doncs, s'ha quedat esgotat. Sí. Martí Romagosa, què tal estàs?
Molt bé.
Vam veure la teva tia Marta Romagosa fent el debat electoral de territoris, de territorials, que també dedica el nivell dels que es presenten... O sigui, tal com parlava, ja sí? Saps? Home... Jo ayer tocava Lleida. Jo estigués a Lleida, tindria moltes dificultats, eh? Perquè, hosti, tu... Bueno, ens acompanya l'Abraham Jiménez, què tal estàs?
Molt bé.
Periodista a tope, avui és una història trepidant. A més, t'has fet un cafè per primera vegada. Tu ets, diguem que ets d'origen cubà, volies un cafè, quina mania els cubans amb el cafè, joder. I el...
Li hem donat la càpsula i ha dit, no, és que no sé
a veure,
com
què t'ha passat, això, la càpsula?
Bueno, nunca he hecho un cafè con càpsula yo solo.
I vos la haces con...
Bueno, cafetera no, italiana.
Tu és que has dit, ai, Dios mío.
No sé com funciona,
dic. I la càpsula que feies, les exageraves o com? Què creies, que era un xupito cafè o què?
Literalmente no sabía qué era, ¿no? Como podía ser un, no sé...
Y han venido estos colonialistas a explicarte, les ha hecho una ilusión, ¿no? Explicarte, ay, sí, el café...
Hem posat la càpsula i ha sortit el café.
Clar, clar, oh.
Sí, no, pero el momento fue... Me dijeron, bueno, puede ser más potente o menos... ¿Largo o corto? Y yo digo, pero ¿cómo la misma cápsula puede salir largo o corto?
Clar, és veritat. És que és increïble. Que no sea un timo, ¿eh? Debe ser un timo largo y corto, es una mateixa merda. Ay, por favor. Bueno, ens acompanya l'Anna Pacheco, un aplaudiment per ella, per favor. Perquè l'Anna Pacheco ha escrit un llibre a Nuevos Cuadernos Anagrama que es titula Estuve aquí y me acordé de nosotros, una historia sobre turismo, trabajo y clase. ¡Bravo! Que és brutal el llibre, i a més molt curtet, vull dir que te'l pots llegir ràpid.
Pim-pam.
Pim-pam.
Barato.
Barato, ho té tot, ho té tot, Lara, és que de veritat t'ho dic. Lara Pacheco és la primera vegada que jo he flipat que una periodista com tu sigui la primera vegada que arribes a RAC1.
Fascinada, no, no, i a més esperava jo al meu cap que el Godó era una altra història.
Era una altra història i era... pensaves que era com més glamurós, no? Dic, ui, em pensava que era més glamurós.
Pensava que anava mal vestida, fins i tot. No, 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 no tenia res.
Però veus que estàs alçada, no? Perquè sí. És que hem perdut molt, ha perdut molt.
Sí.
Ha perdut molt tot plegat. Bueno, abans, senyors i senyors, de part d'aquests dos temes meravellosos, aquestes dues persones meravelloses, amb tots vostès, un crack total, el doctor Bonaventura Clotet. Ventureta pels amics. A veure, doctor.
Vento.
A veure,
Ventureta ja fa 60 anys.
Escolta'm una cosa. Aquest bon color que tens és perquè és Cadaqués? És Cadaqués Power?
Cada
Surmer, no?
Sí, sí.
Hosti, tio. Bueno, a veure, tu ets per si algú no el conegués, ets cap de servei de malalties infeccioses d'Hospital Germans Trias i Pujol, vull dir que no t'ha faltat feina mai, perquè aquí ho vas veure tu, que hi havia un target, no? Hi havia una escletxa de mercat, no?, amb les infeccions, malalties infeccioses.
Exacte.
Vas dir.
De fet, una de cada tres persones en el món mor d'una malaltia infecciosa, o sigui que és una gran...
Sí, sí, no, és un negoci aquí, és un negoci de la pera.
O sigui, hi ha feina...
Sí,
que
sí.
No s'acaba.
Una de cada tres, o sigui, d'aquí, a veure quants som, a veure quants moriran d'una malaltia infecciosa. Anem a calcular-ho ràpidament, fer una estadística, ja veuràs. Esther, calcula-m'ho. Ai, Déu meu senyor. Bueno, també ets director de l'Institut de Recerca de la Sida Iris Caixa.
Cinc persones
morireu, guapes, de infecciós. Bueno, i les altres...
Som 15.
No tenim les estadístiques del que es mor l'altra gent, diguéssim. O sigui que, vull dir que morirem tots.
Sí, ja això segur, això segur.
President de la Fundació Lluita contra la Sida, Premi Nacional de Recerca 2020, atorgat pel Govern de la Generalitat. Molt bé. A veure, bàsicament, nosaltres ens interessaria molt parlar avui de la gala
People in Red.
Això és dilluns vinent, eh?
Exacte, dia 6.
Explica'ns una mica com funciona això, perquè això...
Mira, el més important és que la gent entengui el sentit de fer una gala, no? Perquè és com allò de que no... La nostra missió és curar malalties, fer recerca, trobar solucions... però no fer gales.
Clar, bueno.
No? Entreteniment el poden fer altres grups, altres persones, però si fem una gala és perquè necessitem molt generar diners per la recerca. Hi ha una cosa que es diu el diner llavor, que representa el diner que tu necessites quan tens una idea. Tenir idees és molt senzill.
No,
ho dic humilment. O sigui, tenir idees en el món de la recerca és serendipity, o bueno, allò que entre tots parles i et venen idees, sí, llegeixes articles, però després per arrencar i fer la comprovació d'aquella idea tenia la seva lògica, si tens uns diners per arrencar. Un cop ja ho has constatat, a partir d'aquell moment pots demanar ajuts oficials, Estats Units o on sigui. Però si no pots arrencar, mai tens iniciativa pròpia i sempre depens de qui a la indústria o de que...
Bueno, és una mica com comprar-se un pis, veig això de la investigació, que necessites uns diners... O sigui, perquè et donin la hipoteca, necessites ja tenir una mica.
Exacte. Doncs nosaltres necessitem generar aquesta mica...
I aquest és el diner llavor.
I és el diner llavor. Aleshores, és molt important. Jo crec que les persones que ens estiguin escoltant, que el teu programa s'escolta moltíssim, jo sóc un fan teu.
Jo teu, què més?
Però realment necessito que tothom tingui consciència de que no fem una gala d'entreteniment, sinó que la fem per entretenir molt, però a la vegada per aconseguir diners.
Clar.
Llavor per arrencar els projectes de recerca.
I després aquests projectes de recerca necessiten visibilitat, i vosaltres heu de seguir demostrant que seguiu investigant i fer una mica de rebombori, perquè també dona la sensació... tu recordes els primers casos de sida que tu els vas viure en primeríssima persona, no?
Sí.
Ara, és veritat que heu avançat molt, i tu ets un dels cracs en aquest assumpte a nivell mundial, i que a la millor hi ha... Això ens ho explica el doctor Mitjà, l'Oriol Mitjà, aquí a 2x3, que estem xinats de por, perquè... vamos, no t'ho diré, que ens hem fet un des de la pitxa, perquè, vamos, perquè el que ens explica ell... però vull dir que sembla que la gent s'ha relaxat amb la qüestió de la sida, per exemple, i d'altres... malalties infeccioses, no?
Sí, no, no.
I cal seguir dient que no cal relaxar-se.
Jo crec que el que costa és mantenir l'atenció o la preocupació per una sèrie de malalties o per una sèrie de fets, no? De fet, de la guerra d'Ucrània ja gairebé no en parla ningú, de la guerra d'Israel i amb Gaza bombardejant, doncs se'n parla però relativament poc. Tot a la que arriba a una certa cronicitat ja perd vigència, i aleshores amb les pandèmies igual. Clar, era terrible viure els inicis de la sida, en les que les persones que morien tenien la teva edat i sabies que el diagnòstic era una condemna a mort, i havies d'intentar acompanyar, i aleshores sempre com a metge tens dues opcions: o t'impliques amb el que tens davant i dius posaré el meu granet de sorra, o dius no, la història no va amb mi, ja ho arreglaran. Aleshores, com que sóc més, diguem, de que m'implico en tot, a vegades massa, i no m'ho demanen, però jo m'hi poso, el que vaig tenir clar és que havien d'intentar fer un granet de sorra, i això va ser...
Però això en el teu cas ho expliques així molt fàcilment, però en el teu cas tu estaves de resident a la Vall d'Hebron, i apareix el primer cas de sida, jo crec que en aquell hospital com a mínim, em sembla que a Espanya devia ser, i és el que dius tu, que tu, molts metges, no és que se'n rentessin les mans, però allò els va espantar, perquè a més hi havia molt d'estigma en tot això, i en canvi tu vas veure clar que sabia que tu com a metge tenies, i eres resident, o sigui,
jo sempre...
Aquí sí que vas tenir serendipity, o no sé què vas tenir la idea aquesta boníssima.
Jo que sempre m'agrada precisar, perquè...
Deixa'm l'ampolla, perquè està...
Estic fent soroll. Vols
una... No, m'estàs fent soroll. Vols una piloteta dels nervis? O...
No,
perquè no. Doncs
no, squishy, un squishy.
Un squishing.
No, puc controlar-me.
No cal que controlis, sí.
Bé, el que passa és que sempre m'agrada precisar qui portava aquell pacient, el primer que es va publicar, era el Jaume Vilaseca i el seu equip. Jo, com a resident, rotava i vaig anar a veure'l per unes lesions de sarcoma Kaposi, i a partir d'allà vaig entrar en contacte amb aquest primer cas. Després jo sí que vaig portar els primers casos a Can Ruti, el 83, i a partir d'aleshores n'he vist milers, i hem contribuït amb un granet de sorra, com deia abans, creant un laboratori de recerca gràcies a la Caixa i a la Generalitat de Catalunya, i també una fundació que va ser anterior al laboratori, que abans es deia Fundació de la Lluita contra la Sida, i que ara l'evolució natural que han tingut totes aquestes fundacions és que es diuen fundacions de lluita contra les infeccions, i que a més tenen la seva base en tot el tema de la immunitat, que és el que m'ha après de treballar molt amb la sida. Ara, s'ha baixat molt la guàrdia? Sí, la gent no té por a infectar-se de malalties de transmissió sexual perquè no sé, creu que ja els hi curaran, que és cert, a excepció feta d'algunes poques, però que també poden passar inadvertides i tenir gravetat a llarg termini. Això l'Oriol Mitjà, que treballa en el nostre hospital i que és un crac, doncs, i que ve en aquest programa, us ho explica molt bé.
Molt, amb tots els detalls, a més a més.
Exacte.
No ens deixa cap detall.
No, però és que, de totes maneres, això és com el fumat. La gent sempre pensa que no li tocarà el càncer, i fuma. La gent sempre... Jo crec que fer sexe és molt important.
Sí, oi?
Sí, i per tant, doncs, la gent ja no té cap por i diu, bueno, ja em curaran, no? I és així, però la sida s'ha cronificat, però com sempre hi ha països en el món, l'Àfrica subsahariana, encara hi ha un 30% que no rep tractament, i la gent es mor d'aquesta malaltia i neixen nadons infectats, i hi ha molts problemes encara en el món per resoldre.
Clar,
amb el camp de la sida
s'ha cronificat, a la millor en el nostre entorn, però esclar, a nivell global possiblement no. Escolta una cosa, anem a parlar de la gala. La presenta Bandera una Fuente, això ja és genial d'entrada, actuacions de Rosalén i de la Fura dels Baus, junts o per separat? Perquè la Paula Rosalén, que no la posin en un arnès, els de la Fura dels Baus, i de...
No. Separats, i estem molt contents que la Rosalén hagi acceptat i vulgui cantar.
I després el Nando Jubany, que farà la...
Que farà, el menú, que sempre
jo
és excel·lent.
Jo hi aniré per primera vegada. No, menteixo, bueno, hi he anat perquè... Però com a convidat. Però fa anys, perquè jo havia treballat quan dirigia la gala el Toni Cruz, doncs, que era genial... I jo feia amb el Santi Villas fèiem la... Com es diu això que feia jo?
Regidoria?
La red carpet, la regidoria. Però jo tu no és ni capaç de fer una regidoria d'algú, però s'hi va girar. No, feia la red carpet. Llavors, quan entrava famoses i les muñeques famoses, se'n rigen al portal, i jo els deia, bueno, què tal la sida? No sé què, no sé quantos. Acabes fins al capdamunt, perquè a més, què tal? I llavors, la primera vegada que vaig anar a la sida, em van posar a una taula que hi havia la meitat, eren taules molt grans, molt grans, molt grans, i bueno, nosaltres érem com empleades, no?, de la Red Cup, de la,
People
in Red, això. I llavors ens vam asseure a una taula i li vaig dir al meu majordom, escolti, nosaltres això és un rotllo patatero, perquè és clar, la meitat eren influencers, que jo no sé si estaven alfabetitzats. Jo estic a favor de la influència de Cid, estic a favor d'InTikTok, estic a favor de tot i de la llibertat d'expressió, però jo crec que estaven, eren analfabetes, eres analfabetes i tendint a l'anorèxia, i anàvem uns nòvios que, com anabolitzats, que tampoc sabien, que jo no sé si l'anabolitzament eren com, no sé, i l'altra meitat eren com d'OT o d'Operació Triunfo o aspirants a cantant, que jo no sé si sabia, que cantar l'havien saber, però tampoc la conversa no va ser molt emocionant, i a més a més, t'he de dir, no, la gala molt bé, m'agrada molt, però jo que tinc la meva experiència com a empleada, que em va posar en aquell lloc, i vaig dir, però bueno, aquestes senyores són analfabetes, les altres que s'han rebolitzat no s'han celat amb un canuto, i les d'OT estan, i tots, clar, eren nens com de 23 anys tots, nosaltres ja estàvem, doncs ja estem una mica
a l'edat madura,
i tothom mirant el mòbil. Jo vaig dir, per favor, però això és una pena total. I a més, també una altra cosa, abans la gent, pues, no sé, anaves a una festa, ara ja no, però jo no sé com deu anar, pues, et drogaves, al millor, saps? Perquè al final hi havia un punt que, pum, apareixia, pues, res, era tot el mòbil. Però, en canvi, un altre any també estava jo d'empleada, i vaig anar, i la taula em va tocar el Risto i la seva dona, la Laura Escanes. M'ho vaig passar pipa. I la Laura Escanes, jo sempre la defenso, perquè dic, ui, doncs la Laura Escanes, clar, venia de tot l'altre, però esclar, hi ha influències i influències, filla meva, no saps la conversa més... I en aquell moment no vaig veure jo que s'haguessin de separar per anar d'aquests dos, clar que fa molts anys. Però aquest any vaig... Aquest any ja no treballo, sinó que vinc de tal... Perquè va dir l'Oriol Mitjà, jo sóc la parella d'Oriol Mitjà i el marit de l'Oriol Mitjà és la parella del meu marit. O sigui, jo crec que és cama redonda després.
Ah, sí?
Tinc tanta il·lusió, tanta respecte... Ens posarem condó, després. Perquè no sabia que entris a la gala del Pep Ripoll i surtis d'allà amb la Dilla, saps?
És una opció que teniu, però de totes maneres, amb la descriptiva, amb la descripció que has fet de la gana, el públic pot treure una
idea equivocada. Ai, ara em sap greu, potser no hagués hagut d'explicar que són agrafes aquestes influències, però clar, si són agrafes, jo què vols que digui, Anna? Tu has conegut alguna agrafa?
Perdona, és que jo no sabia si tenia això el micro tancat,
No,
això,
tu tens obert, això és
llibertat d'expressió. Acabo de fer una pregunta de puc parlar o no?
Sí,
ah.
Pots vale, vale. Sí, toma periodista, si vols fer una pregunta interessant, perquè
jo entenc perfectament el que dius d'influencers i influencers, entenc perfectament la teva posició. Sí.
Se'm va passar. No, però em va semblar que antropològicament em va servir moltíssim, m'ha servit tota la vida.
No. Home, jo sempre recordo, ara que dius això, bueno, una influencer que la van portar per veure si a través seu ens podia ajudar, doncs, a
donar
tenir
a conèixer,
aquests diners...
Sí.
Que permeten iniciar projectes de recerca, no? I a través de fer-se socis de la Fundació, a través de fer donatius, de la gala, etc. Sí, sí. I li van parlar de la SIDA, i jo li pregunto directament, la SIDA, per tu què és?
Què és per tu?
Què et diu? Diu, és vintage.
No!
Però clar, sí, parlo de fa molts anys.
Ai, per favor, és boníssim.
Parlo
de
fa molts anys.
Era un influencer vintage, també, del seu moment.
Bueno, clar...
Digues el nom, la coneixem?
No diré el nom.
A la millor és d'aquestes persones que s'ha mort amb la...
No.
Saps?
No. No, però era molt joveneta i que em digués vintage vaig pensar, nena... No sé, és igual, anem malament, no traurem un duro d'aquí.
No trobo un duro d'aquí. Escolta, una cosa... Bueno, a veure, un moment... També vaig dir una cosa, jo vaig anar a la gala aquesta i una cosa que em sembla increïble, ara quedaré com un cateto, però és veritat que vas a aquests sopars de vegades, bodes, per exemple, d'alguna cosina, d'una parenteta, tal. Bueno, jo no, les meves cosines no, perquè sempre s'han estat molt generoses i molt bé, però sopars d'aquests multitudinaris, perquè aquest és un sopar, on el feu aquest any?
El Manac.
Oi, que bonic, Mm-hmm. Bueno, el cas és que taules immenses, quantitat de catalitat, tal, era boníssim! Era impossible fer un sopar... Quanta gent hi ha?
Hi ha prop de 800...
750 persones. Tu no saps el sopar, Esther, eh? És que em sap greu.
Però això és mèrit del Nando.
Del Nando Jovany, però és que jo vaig anar, em vaig aixecar i li vaig anar a dir com si estigués jo boja, perquè em va semblar un total miracle.
No, doncs aquest any ho tornaràs a viure igual.
Moltes vegades el reclam d'aquests llocs també és el paper, no?
De... El paper, però sí. No sé quin... No, aquí, és, aquí la gent està molt implicada, eh?
És bastant la connectivitat, el trobar-te, el parlar, el remenar el cul, el sí. Lluir, totes aquestes
remenar coses. Remenar el cul ens interessa.
Jo, ja jo crec que és una de les cites de l'any, no?
No, a part, Marc, és la gala que, més important de tot Espanya. És la que té més projecció mediàtica, més impacte mediàtic.
Sí, sí, sí.
I que recapta més diners, però així i tot la gent ha d'entendre que per recerca, vull dir, no sé, 400.000 euros és peanuts, que diuen en anglès.
Ja t'ho dic,
no sé.
Ja t'ho dic. Una cosa, però bueno, és llavor.
Sí, però llavor per un projecte.
Per un projecte.
I que en tenim molts.
Tu et posaràs smoking o...
No, vestit negre.
Vestit negre, eh?
Sí.
I el repeteixes de cada any o te n'has fet un de nou o l'has comprat per ahí o com va? Aquest any estrenes? Vas d'estrena?
No.
Ets un gentleman, no, no estrenes, no? El gentleman
no estrena. No estreno. Tinc un vestit sí. Que em cau molt bé,
no,
encara.
Sí. Que... Podem dir la marca o no?
Bueno,
va, digue.
Va ser un obsequi de Cegna.
Home,
i...
per Mejú de Cegna.
Sí, i aleshores, doncs...
Perfecte.
Ja em va tan bé que
per què canviar, no? Exacte.
Si algú funciona, no ho toquis, no?
Tens tota la raó.
I tu, Marc, com aniràs vestit?
Jo en aquesta gala hi havíem d'anar de smoking, els que fèiem, els que érem empleades de smoking. El que passa que he de dir, és una cosa que ja em... que ja no m'entra. És que no volia caure en la gordofòbia, però no m'entra, però... I ho he intentat, eh? I porto anys intentant. Fa anys que no m'entra. Una smoky que... Va... Sí, que el tinc. Que el tinc de fa anys.
Que el guardes per si.
I el guardo per si, però jo crec que ja no. I llavors aniré, perquè ara m'he fet comunista, llavors aniré de traje negre, també. No traje negre, sinó... I amb una corbata que tinc, sí. La corbata d'Abel me la posaré. Què trobes? Va
bé,
mal, eh?
Està bé.
Va mal. I ara no és el moment, però jo recordo un actor... que va presentar durant molts anys una gala que fèiem a Marie Claire, que cada any li regalaven un smoking. N'havia arribat a tenir 6, perquè... Oh. I se'l quedava.
Que se'ls vengui a Wallapop, no?
Se'ls deu vendre a Wallapop, però tu creus que t'has de quedar 6
no.
Smokings?
No, igual, penses,
evidentment aquest home, no. Un home que dius, però 6 smoking, que vols muntar un catering? És que jo no ho entenia.
És que no cal. Un vestit negre i un llacet... o una corbata, ja n'hi ha prou.
Ja n'hi ha prou.
Jo, per mi, un smoking és una cosa molt exòtica. No sé ni de què parleu. La marca que has dit tu no la conec. I
no.
Estic molt perduda.
La classe obrera...
És la casa de moda que em va regalar el vestit negre.
Home, una firma italiana boníssima. Escolta'm una cosa. Bueno, Bonaventura Clotet, doctor, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí. El dilluns vinent, que és 6, no?
6
de maig, se celebra la People in Red, que és una de les gales més importants, i que el que vol és donar visibilitat. Ernest, i ara hora que vinguessis, guapo, tens uns quilons com un toro. O sigui, vas a Balbasté 2 hores, a fer-se de Pedro Sánchez, t'has quedat destrossada. Flipo amb la teva masculinitat, eh? Vinga, hombre. Marica, què t'ara va dir? Bueno, això que deia Bonaventura, moltíssimes gràcies. No te'n vagis, tens pressa, has d'anar a investigar? Tens un dinar. On aniràs a dinar? Amb la Laura?
En la Laura tenim un dinar de feina per preparar.
No pareu, escolta una cosa, la Laura...
La Laura dina molt d'hora sempre.
Passa un moment, guapa. Enxufa'm aquest micro. Un aplaudiment per la Laura.
Com esteu?
Laura Duran, tu estàs darrere de la People in Red,
però és la directora.
És la directora. Havíem treballat tu i jo a Catalunya Ràdio, la Tatiana Sisquella, que deu
guardi,
que ens vam passar bomba.
Ja ho hem dit molt, que jo era la teva guionista, sí. Però en realitat tot el que tu saps és gràcies a mi. Te'n recordes? Sí,
ella és la que m'ha creat. Però una cosa, on aneu a dinar? Us posareu al final? Jo no sé com dineu tantíssim, tota l'estona feu dinars de feina.
Sempre estem dinant. A veure, és que la gala és molt important, tenim moltes coses pendents ja. I ens queden alguns serrets.
Bueno, ja la setmana.
Tot hem de debatre a la teva taula.
No.
És el tema.
Amb les influencers.
No,
poseu-lo amb les influencers.
No, aquest dia ha sigut content.
Home,
és que ja no queden influencers. Ja
no,
home,
no. T'he posat una taula, Marc, no, i ja l'has vista, que te l'han xivada.
Molt bé. Inclús a la taula aquesta hi havia algunes persones que no em caien bé i vaig trucar perquè les traguessin. Com veus? Aquí t'ho deixo.
Exactament així va anar.
Home, perquè tinc un Premi Onda, si soc nacional de comunicació, no sé què collons soc. I,
Premi Nacional de Comunicació.
I he dit, pues ja estic empoderada, a tope. Bonaventura Clotet, moltíssimes gràcies.
No, l'has preguntat on anaven a dinar, no?
On aneu a dinar, tu saps?
Sí. Digue-ho, home, digue-ho.
El racó d'en Cesc, al costat de casa meva, però... Clar, no m'estranya, perquè hi ha reservats en aquest...
Clar.
Ah, perquè sempre clar. Entren polítics, surten polítics, sí. Presentadors de ràdio...
Influencers.
D'altres ràdios, amb els directius de TV3 i un polític. Entren i surten, és increïble.
He d'anar jo a fer l'article.
Home, has d'anar al racó d'en Cesc, Anna Pacheco, per cert, amb tots vostès...
Després em dieu.
Anna Pacheco, brava. Ara, superperiodista, la Pacheco, sí. Treballa per distints mitjans, ets autònoma. A més, amb l'Andrea Gómez, diguem allò que recorda'm
què fa. Ciberlocutorio.
Ciberlocutorio. Fem el podcast aquest, sí. Exactament. Ciberlocutorio, que no us ho podeu perdre. I l'Anna Gómez ja...
L'Anna Gómez m'encanta perquè és una...
No, Andrea, Andrea, Andrea.
Andrea. Però Andrea és, molta gent ens ho fa i és perfecte.
Això passa.
Soc l'Anna Gómez i l'Andrea Pacheco.
Escolta, si heu d'anar al racó d'en Cesc de Fetge Manejes, podeu anar-vos-en, eh?
Podem marxar, molt bé.
Voleu una fanfàrria per sortir?
I tant.
Abandona l'estudi de RAC1, però tornarà Bona Aventura Clotet. A veure aquesta fanfàrria, si la tenen aquí, si
arriba.
Aplaudint, no arriba la fanfàrria. No passa. Sí, senyora, gràcies, eh? Adéu, Laura. Bravo. Has estat bé? Bona Aventura. A tope, eh? Aquí ve, aquí hi ha un investigador. Ara si ens passa alguna cosa, se'n va el doctor, no sé, doncs ens haurem de fotre. Bravo. Bravo, bravo.
Jo no tinc paraules per calmar-te, eh, com el doctor.
No, no, que... no ens les ha dit.
No tinc res d'això.
No ens les ha dit. No, jo crec que ens ha
quedat fatal. Però ens ha estado muy bien, ¿no? El final de esto, como lo hagan ahora.
Claro, claro. Sí, sí, va perfecte. Sí. Una cosa et vaig a dir. A veure, l'Anna Pacheco ha escrit aquest llibre Estuve aquí, me acordé de nosotros, una història sobre turismo, trabajo y clase. Tu t'has infiltrat a hotels de semiluxe i luxe, sí, sí. Això m'ha intrigat a mi, per veure què és el que es cuia.
Sí.
Primera pregunta, què és el luxe per tu?
El luxe ara mateix tal li, bueno, el luxe per mi és una papatanada, una ximpleria i és
el, no existeix, jo crec.
I és el motiu pel qual es justifiquen moltes violències i moltes polítiques. I aquí a Barcelona es repeteix molt ciutat, bueno, en aquests hotels sobretot, aquest turisme de qualitat, de luxe, bla bla bla, sí, sí. I en el fons és una pura patranya.
Una pura patranya, perquè clar, tu també parles que un dels grans debats que hi ha és el que és el turisme de qualitat, que tu dius que això...
El turisme de qualitat, que ara es repeteix molt també en campanya, és aquesta cosa que es diu, no, ens hem d'allunyar del turisme de borratxera, els incívics, els que fan soroll, els que molesten, i en canvi hem de donar pas a aquest nou turista, a aquest nou visitant, que és el que està fent les cues a la Louis Vuitton i a la Loewe.
Clar,
a nosaltres ens afecta aquest senyor.
Bueno, és que jo l'altre dia havia d'anar a Louis Vuitton i no pots entrar-hi perquè hi ha una quantitat de cua de turistes.
És al·lucinant, però és al·lucinant.
No pots anar a l'auditori a comprar-te res, perquè és que hi ha unes cues. No, tu t'ha passat també que vas a l'auditori i dius, em vaig a comprar una cosa bona a l'auditori.
No, jo no vaig a comprar, però
al·lucino. I no pots anar-hi perquè una quantitat de senyores coreanes...
És que donen la volta.
Donen la volta.
Però què compra aquesta gent?
Un cinturó.
Un bolso, jo què sé.
Jo què sé, que es compra. Però una cosa, no trobes que hi hauria una fila per turistes?
I per locals, és que... Tu necessites aquesta cua.
No, però jo vaig arreglar una assa. A l'auditor,
per exemple.
Ara una nansa. Una nansa.
És que, però és veritat que, si us fixeu, aquestes cues abans eren insòlites, o sigui, no existien a Passeig de Gràcia.
No, és veritat.
O potser existien un dia per al llançament de no sé què.
Sí, sí, va
ser
constant.
Però ara és aquesta imatge que ja forma part de la Barcelona.
I això és el que és el turisme de qualitat.
Bàsicament, bueno, volen atraure aquest perfil, aquest nou visitant, que se suposa que deixa més diners a la ciutat, però clar, els diners que deixa la ciutat caldria veure a on van i a qui beneficia.
Sí, clar, clar, clar. Escolta, tu has parlat amb molts treballadors d'hotels de luxe o semiluxe, sí. Sigui això el que sí. Sigui, i dius que una de les aspiracions dels treballadors d'aquests hotels de luxe és deixar de treballar a l'hotel. O sigui, tu estàs treballant a l'hotel i vols deixar de treballar allà.
Sí,
per què creus que passa?
A l'hotel i a tots els hotels en general, és a dir, al sector, a la indústria turística, perquè és un sector molt dur, que no es correspon amb la... o sigui, t'exigeix en una gran quantitat de feina per molts pocs diners, i a sobre, en aquests entorns de luxe, semiluxe, a més se't diu que tu has de proporcionar aquesta experiència de luxe. És a dir, el luxe, de sobte, depèn de tu. És a dir, has de ser...
Com si fossis a la dina, no?
Has de mostrar-te atent amb aquests visitants, has de preguntar-li què tal està la seva filla, a un jeque àrabe, doncs li has de dir, que a més em deien que hi ha doncs jeques que estan a un hotel que costa una habitació per dia 12.000 euros i s'estan tot el mes, no? Doncs amb aquesta persona pràcticament has de ser com la seva família. Per tant, els treballadors reben molta d'aquesta pressió i al final és com, quina merda és aquesta, perquè clarament jo no sóc un treballador de luxe.
I de fet, una altra cosa que crec que és, a mi és el que més m'ha interessat del llibre, però bueno, que és, ens hi vas portant com a lectors, que és el fet del que deus, que és una reflexió sobre el treball, sobre el que és la classe obrera, sobre el que és la classe mitjana, etc, etc. Tu dius que la lluita per obtenir millors salaris no està en l'agenda d'aquests treballadors i que a més hi ha una divisió claríssima entre els que treballen a l'hotel, perquè a més tot això és exemplar en el sentit de que es pot extrapolar a altres àmbits laborals,
a nosaltres mateixos,
no? Vol dir que hi ha els administratius o els que estan picant a un ordinador. Cada vegada es cobren igual o pitjor sí. que una persona que està rentant plats, sí. Aquesta gent que fan coses més manuals,
sí. Sí, sí, sí.
i que aquests no s'impliquen en la qüestió...
No estan sindicalitzats, no estan sindicats. Això per començar, no formen part d'aquests comitès, i hi ha com una separació molt, molt, molt flagrant entre aquests treballadors que això que estan davant d'un ordinador, aquests que tenen feines també més burocràtiques, més sí. de gestió, rangs intermitjos, això un dia hauríem de parlar de la proliferació de grans intermitjos, que són precisament aquest treball, és un treball molt contradictori. A mi un treballador em va dir una cosa interessant i era, estos están en tierra de nadie, ¿no?
Claro.
Y solo cuando están, cuando tienen un problema, bajan abajo, vienen al comité, y bajan abajo perquè en el fons allà se n'adonen del lloc que ocupen realment. No aniran els jefes a demanar ajuda,
claro, claro.
van als treballadors que és realment
que és
on pertanyen,
que és el que són. I tant. Els intermediaris, a més, en això de l'oci del temps lliure o del descans, diria jo, ara hi ha intermediaris. És a dir, no podem ni proporcionar-nos el nostre propi descans... perquè hi ha 6 o 7 intermediaris que te l'organitzen, llavors clar, és que és una cosa que és increïble, això el llibre també s'apunta
i en el llibre hi ha un moment fins i tot que et coles amb una reunió del comitè d'empresa
jo vaig estar en aquestes reunions.
Com ho fas això?
De fet va ser en part per una invitació molt generosa que em va fer un comitè sindical d'un d'aquests hotels i em van dir et donem les pistes per entrar i et posem aquí i te metemos i t'enxufamos, i va ser relativament fàcil. Jo de vegades ho dic que jo crec que em sé camuflar prou bé en aquests espais, em deixo el pelo suelto, no? Una cosa més...
Tu és que tens melena pija.
Pija, sí. Sempre ho he dit. I per tant, jo crec que en aquests espais puc arribar hasta una estona. Tot i que... Digues.
Y a nivel periodístico, Ana, ¿cómo manejaste el tema como de la fuente? ¿Los declaraste los nombres? ¿Tenían como problema?
No vaig declarar noms i això ho vaig arribar pues, a la conclusió amb els treballadors, no? La millor forma perquè no afectés a cap feina, i per tant, doncs sí, el que vaig fer és, en aquests tres hotels que jo vaig estar infiltrada o treballant amb ells, ho vaig unificar tot en una figura que era l'hotel, que podria ser molts hotels. I no vaig posar noms, no vaig posar noms tampoc de treballadors perquè tot quedi d'una forma difusa i per tant perquè ningú directiu pugui anar a un treballador i li foti fora de la feina.
Hi ha moltes declaracions literals de coses que t'expliquen els propis treballadors, que és una de les parts també més impactants del llibre, diguem, que expliquen una cosa que et volia dir, els treballadors de l'hotel, que jo diria, quan diem hotel, jo diria de les empreses que coneixem, totes les... estan tan ocupats, estem tan ocupats que... Bueno, jo no perquè soc rica, però...
Ell ve amb helicòpter, triga dos minuts a arribar vostès, aquí.
Però no els treballadors, els empleats, esteu tan ocupats que no tenen temps d'estar ressentits. Perquè, esclar...
Sí, jo aquí havia arribat, jo crec que jo tenia una hipòtesi que jo crec que era una mica infectada per haver vist White Lotus massa cops, no? I és que jo volia jaleo, jo volia treballadors que volguessin al cap del directiu, no? Assassinats.
Sí. És el que volem nosaltres, aquí.
I és veritat que ho explico així mig en conya, però sí que aquesta hipòtesi, no, de trobar el ressentiment de classe, jo ho trobava com un motor. A més, jo moltes vegades en algun entorn he dit que jo estic buscant l'odi de classe o el ressentiment i em miren com escandalitzats, no? Però per què busques això? No? Hem de conviure pacíficament interclasse, no? Això no ho has de buscar, no? És molt perillós. I jo crec que no. O sigui, el ressentiment i l'odi de classe pot servir per mobilitzar coses, és bàsic, i per tant el que jo analitzo al final a l'assaig és per què aquest ressentiment no està, i això es deu precisament a les grans polítiques que fa la pròpia empresa, no? Per aplacar aquest poder, aquest motor ressentit, i per tant no ho analitzo tant com, hòstia, mira, aquests treballadors que no es rebel·len, sinó al contrari, des d'una assumpció tràgica de som treballadors i no ens estem revelant a cap a les persones adequades.
Llavors que et contesten és lo que hay.
Sí, és lo que hay.
O estem treballant, no? Jo torno a la reunió aquesta quan plantegen lo d'hores extres, que fan un piló d'hores extres i no hi ha manera que els hi compensin. Sí. No, estamos trabajando en ello y ya.
Sí, y una de las respuestas también de un treballador era, hemos asumido que los pobres vamos a trabajar siempre para los ricos y ya está, ¿no? Ya había como aquesta idea de que sempre hi haurà classes, una classe dominant que domina una altra i que la subjuga, i per tant jo crec que aquest és una de les grans victòries del capitalisme. Això té un nom que es diu realisme capitalista, que no entraré perquè sembla un meme parlant de Mark Fisher sempre, però és aquesta idea, no? que no sabem contra qui ens hem de rebel·lar.
Hi ha un capítol que és el del Raül, que va a una festa a Nadal Aquest tal Raül és un senyor que està a punt de jubilar-se, li insisteix en que hi vagi perquè serà l'última festa de Nadal, i que els entregarà un regal o no sé què, o els faran un petit homenatge a l'empresa. Ell hi va una mica a contrapèl perquè efectivament va arribar a la conclusió que us ho tinc dit, que les festes que munten les empreses no, posa'm rever, mira, perquè ja s'han inflat els nassos. A les festes que munten les empreses, la classe treballadora no hi ha d'anar. Punto.
Perfecte.
Sí. I punto.
Aquesta història és una història tràgica, la que explico en el llibre.
Tràgica.
Que és aquest home que sempre s'havia dit que portava més de 30 anys sense anar al sopar d'empresa, sí, més sindicalista, molt polititzat, però que al final els seus companys li diuen: va, home, que és l'última festa, que està jubilat, que hi haurà premi. Aquest any hi haurà un premi, gordo, no pots fer aquest feo. I ell va amb tota la bona voluntat i al final el que acaba sent també és una humiliació per ell. No vull explicar més, però sí que sento que aquests espais, precisament el que és una mena de regal, de caritat que et dona l'empresa un cop a l'any, perquè precisament els ànims estiguin una mica més calmats durant la resta del tema.
Escolta,
jo crec que les festes, sí, de Nadal es poden organitzar entre els treballadors.
Exacte.
Fora.
La festa alternativa, no?
Fora. Ana, ¿y qué hacemos con el turismo en general? ¿Cómo lo gestionamos?
Aquesta és la gran pregunta que jo tampoc tinc resposta.
No? Bueno, de totes maneres, perdona, és que estic fora de tiempo, gràcies per tu aportació genial, però a Ana Pacheco estuve aquí i me acordé de nosotros una història sobre turismo de trabajo y clase a nuevos cuadernos en anagrama. Això t'ho han traduït al català o no? Sempre
està en castellà.
Aquests d'anagrama també, macho, amb els diners que tenen, podrien fer aquests llibres que són tan petits i que us deuen pagar quatre xavos, no? Pues en català i en castellà.
Una altra crida que
faig aquí. Sí. No la farem rever perquè vaig fora de test, però que si no, serà per rever. No, contestant a la teva pregunta, que jo contesto jo, perdona que faci un turisme planning, però al final del llibre hi ha una conversa amb Ernest Cañada, sí, l'especialista en turisme, sí, etc., que jo crec que sí que hi ha. Doneu una sèrie d'idees sobre quins, sí, models possibles hi hauria.
Sí, sí, sí. Al final és una mena de pila que jo faig amb l'Ernest Cañada, que ell a més està investigat des del col·lectiu Alba Sud, però sí que hi ha alternatives. Ella el que diu és sorprenent que quan les esquerres governen ningú està pensant què passa amb el turisme o com podem fer un altre tipus de turisme. I en el fons sí que hi ha petites alternatives, i jo crec que el que va de tot la història és que no podem seguir consumint els territoris d'aquesta forma acumulativa, salvatge i caníbal.
I això serveix pels que venen i també quan hi vas.
Les dues.
Bueno, Ana Pacheco, moltíssimes gràcies. Anem a publicitat i després Abraham Jiménez parlarà de el seu fill Frozen i una cosa magnífica que jo crec que li ha passat. A veure ell com ho veu. Gràcies.
Vostè primer.
Vamos.
Marc Giró.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a INE.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ja has invertit prou temps a triar una casa o un cotxe que compleixi les teves expectatives? Per què invertir més temps a triar una assegurança si amb AXA tries qualitat i confiança? Tria AXA i gaudeix d'una assegurança de cotxe i llar per menys del que t'imagines. Descobreix el teu preu en un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a AXA.es.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
El Servei d'Atenció a Domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependents, perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessiten. Truca'ns al 937-07-6376, 937-07-6376 i t'ajudarem.
El Marc ha fet 15 anys i és un crac del futbol. Acaba de guanyar el seu primer campionat important i li ha regalat la seva medalla a la Núria, la seva mare. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Escolta, ja tornem a ser aquí, eh? Quasi bé 3:15, amb tots vostès, senyors i senyors, el periodista Abraham Jiménez. Bravo! A veure, Abraham, què t'ha passat? Perquè...
Les trompetitas d'Ernest.
Les trompetitas d'Ernest. Jo t'ho vaig dir el primer dia, te va poner música cubana, perquè te ha visto negro y te ha visto cubano y te va poner unas maracas.
Cada vez que venga, voy a venir
el
con...
colonialismo és acollonant, vamos.
Con una guayabera y...
Sí,
no?
Sí. És que és increïble. Bueno, escolta, hem de tragar amb això. Què t'ha passat? Perquè el teu fill... Què li passa?
Quiere ser Frozen.
Quina edat té el teu fill?
4 anys.
El teu fill vol ser Frozen. Mira, Frozen és aquesta, eh? Pues te digo una cosa, me parece un plan de vida boníssim. Perquè jo també vull ser Frozen. Este niño me cae bien, ya. Este niño me cae bien. A veure, el tu...
Sí, quan vaig arribar a Barcelona, el meu fill tenia... un any i 4 mesos. Ara està a punt de fer 4 anys. Su vida ha transcurrido más en esta ciudad que en La Habana, donde nació, claro. ¿No? Y bueno, y pese a que bueno, sus padres vivimos allí más de 30 años, hemos visto que ha estado creciendo y su identidad es muy distinta a la de nosotros. Por ejemplo, sus canciones de referencia son el Pop Petit y Damaris Gelaber. Por ejemplo, las historias que le gusta para dormir son las de Patufet y la de San Jordi.
Sí. ¿Y a Cuba cómo sería si no?
Bueno, habría como La Vaca Loca, Pepito,
bueno.
Totalmente distinto.
Pero es claro, es un nano.
Sí, total. Bueno, parla en catalá, y no solo que parla, nos corrige, nos enseña, y ¿sí? Se burla de los paras, porque cuando hablamos...
O sea, fíjate, tú ya comenzaste 4 años, burlarse a los paras, sí. Que es la única manera de estar al mundo.
Sí. bueno, y no solo eso, cuando habla en castellano, no tiene acento cubano.
Claro.
No tiene acento, y bueno, y además cuando se asombra, dice, ¡hala! Y es como...
¿Por qué no?
En cubano se dice eso. Es que, o cuando va a aceptar algo, dice, vale.
Así, tampoco.
No. Y cuando usa la segunda persona de plural, dice vosotros, que nosotros en Cuba tampoco usamos, no voceamos.
No voceamos. ¿Y qué feo? No.
Ustedes.
A ustedes, claro, como al sur, sí.
Y bueno, y resulta que hace unos meses vio por primera vez sus primeros animados. Spider-Man, los tres porqués. Sí. Lo obligamos a ver el Pidio Valdés, que es una especie de...
¿El qué?
El Pidio Valdés, que es como el superhéroe cubano. Ah, que es un insurrecto que se alzó contra los españoles que querían alargar la colonización en Cuba, pero obviamente no le hizo caso.
No.
Bueno, y descubrió Frozen. Bueno, decir que la graba Frozen es como una especie de denunciación, porque realmente tiene una especie de fascinación por el personaje protagónico, que es Elsa, ¿no?
Sí.
Una princesa. Una amiga de mi esposa en el trabajo nos regaló las ninas de los personajes de la película. Y no solo mi hijo Yuga a las ninas, sino que por ejemplo, los diumenges, que es el día más distendido en casa, se viste con un vestido largo, que se pisa con brillos, que tiene guantes de seda hasta el codo, vuelos, encajes, que fue a petición suya su regalo de Reyes, además una tradición que hemos tenido que incorporar porque en Cuba no hay Reyes.
Claro. Sí, sí. Vaya el lío de los cubanos, pobres.
Y bueno, y no solo se viste de Frozen, sino que baila, canta y nos cuenta historias y nos pide que en ocasiones no lo llamemos por su nombre, que lo llamemos como el personaje.
Elsa.
Claro, entonces yo nací en un país.
Claro, ¿y tú esto como para?
Claro, yo nací en un país totalmente machista, un país que, bueno, por ejemplo, de 1965-68 persiguió a los homosexuales, los encerró en campos de trabajo forzoso, y yo vengo de esa cultura. Además, mi familia, una familia totalmente ligada a los militares, al Partido Comunista, que dicho sea de paso, es la única organización política que existe en el país. Y bueno, para estar en esas dos militancias hay que ser directamente heterosexual, ¿no? Por eso en mi familia nací con un pene, es directamente vestirse de colores oscuros, sí. Jugar con carritos y bueno, que te gusten las mujeres, y a su vez nacer con una vagina significa que te gusten los hombres, vestirte rosado y jugar con las joguines. Entonces,
y no hay discusión posible, ¿eh?
No hay variante. Entonces ha sido totalmente un reto y todo estaba muy bien hasta que yo creía, bueno, mi esposa, sí, en la familia de ella sí hay arquitectos, intelectuales y tal, y era como mucho más fácil asumir este, pero yo también creía que lo tenía más fácil hasta que, bueno, un día en casa, jugando con las muñecas, con los vestidos, mi hijo me dijo, bueno, vayamos al carrer vestidos de Frozen, vayamos al carrer con las ninas, y yo, tuve miedo. Pero lo asumí porque, bueno, primeramente estaba pensando siempre en la felicidad de él. Y esta idea también de que la sociedad occidental europea está preparada y aceptada, yo dije, bueno, al menos estamos aquí en Europa y no hay paletos, ¿no? Pero bueno, una vez que llegamos a la guardería con las ninas, con los vestidos, con las faldillas, todo estaba como súper bien, los profesores lo aceptaron, el tema estaba con los padres de los niños, que sí. Le decían preguntas tipo, ay, ¿esa faldilla es tuya? Ay, ¿cuántas muñecas tienes? Y el ejemplo supremo fue un día en el parque de la escuela cerca, cuando él estaba discutiendo con un compañerito, y la madre del compañerito, como si fuera Fidel Castro, se acercó y me dijo, es mejor que intervengas porque tu hijo no está apto para este reto. Así como que mi hijo, por tener faldilla, tener una muñeca, era un flojito. Esa idea de que al final la sociedad para poder llegar a un punto tiene que ser más tolerante, tiene que aceptar, uh-huh. Tiene que dejar existir para que, bueno, para ser un poquitico mejor.
Tú ahora, perdona, ¿cómo seguirás?
Nosotros básicamente lo que intentamos producir y potenciar todo el tiempo la felicidad de nuestro hijo. Claro. Si nuestro hijo quiere ser un dinosaurio, será un dinosaurio. Si nuestro hijo quiere ser un mosquito, será un mosquito. Lo que él quiera hacer. Sí, sí. Si todo lo que le haga feliz, porque nadie, si intentar describir y narrar su rostro y lo que nosotros vemos en su cara cuando él se pone su vestido y lo mueve como si fueran alas, eso nadie lo solo lo vemos nosotros, y esa felicidad no se le puede.
Hay un recuerdo que van cambiando las cosas, perquè jo la primera vegada que vaig haver de demanar una Barbie ho vaig fer a la absoluta clandestinitat, diguéssim. Esto fue dificilíssim. Després també no hi ha correlació entre vestir-se de Frozen i després, això el gènere és, i a més a més un nano de 4
anys. No, i hay otra cosa que pasa, por ejemplo, ahora ya está en la escuela, llega a la escuela, la única vez que ha ido con faldilla, y se acerca una niña y le dice, está vestido de mujer.
Sí.
Y entonces, claro, los padres de esa niña son totalmente abiertos, son totalmente personas tolerantes, pero esa niña vive en una sociedad que sigue clasificando, etiquetando y diseñada de ese modo. Y hay yo siempre cuando mi hijo me pone contra la pared con este tipo de ejemplos, siempre pienso en un animado que veo junto a él, que es, hay un padre que tiene un niño, vive solo con el niño y el niño vuela.
Sí.
Bueno, el padre y el niño son felices, están dentro de la habitación, el niño pinta el techo, todo, pero cuando el niño crece y tienen que salir a la calle, el padre coge al niño, le pone una mochila, le pone una piedra dentro de la mochila para que no vuele. Llega a un parque, hay más paras, y el niño se va volando porque el padre se despista.
Sí.
El niño, el padre coge al niño nervioso, alterado, y le dice, ¿por qué no son un nen normal? Claro. Y de pronto el niño se marchita, empiezan a salir lágrimas, se pone gris, ¿no? Y el padre lo coge, se sube en un columpio, lo empieza a columpiar, lo suelta y le dice, bola, bola, bola. Claro. Yo quiero que mi hijo vuele.
Caray, noi. Escolta, segur que ho farà. Moltíssimes gràcies a Abraham Jiménez i visca Frozen, no? Jo també vull ser Frozen una mica, que és genial. Publicitat i ens acomiadem immediatament. Gràcies.
Vostè primer. Bravo. Amb Marc Giró. una de seitons, una de braves, uns cafès i un croissant per la taula 3, una amanida i un planxat per la 4, un lemon pie.
Vine al nou Umbracle de l'Illa, la millor terrassa gastronòmica a l'aire lliure de Barcelona, per passejar i menjar durant tot el dia. Quedem a l'Umbracle de l'Illa?
No et perdis Ifigènia d'Eurípides al Teatre Lliure amb Emma Vilarasau i Pere Arquilloé de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
No et perdis Ifigènia d'Eurípides al Teatre Lliure amb Emma Vilarasau i Pere Arquilloé de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
I aquest sofà al llit? Si en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Si encara no saps què regalar-li a la mare, vine a Jardiland.
Tenim un munt d'idees regal pensades especialment per ella. A més, emboliquem per a regal gratis. Feliç Dia de la Mare.
Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Cultiva el teu benestar.
Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
Litz Alfonso Dance Cuba, la companyia internacional de dansa més popular de Cuba, arriba al Teatre Apolo després d'arrasar en més de 16 països.
Amb música en directe i 25 artistes en escena, gaudiràs d'un espectacle únic amb tota l'energia de l'autèntic sabor cubà.
Cuba vibra, del 7 al 26 de maig al Teatre Apolo.
Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descúbrelo en Novacar Barcelona, concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat.
Us vull basar i estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva, llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong. RAC 1.
Esther, per favor.
Mira, vinc a dir-vos que amb l'assegurança de cotxe de línia directa, a més d'estalviar-te calés, tens vehicle de substitució en cas de sinistre, robatori i també avaria. Canvia't i t'abaixen el preu de l'assegurança del cotxe. LíniaDirecta.com o truca al 917-700-700 i...
I més
coses,
a més,
perquè us vinc a parlar també dels postres supersaludables, baixes en calories... que són els gelats proacis. A tothom anirà molt bé, Abraham, perquè activen el nostre benestar mentre reforcen el nostre sistema immunitari amb l'exclusiva fusió de fusió de proteïna i probiòtics. I a més, que són boníssims, els regalem avui. Entre el públic, us emporteu de regal un gelat proacis de vainilla de Madagascar amb caramel, i encara he d'afegir que és un postres ideal per cuidar-te, donar-te vitalitat i l'equilibri intestinal. Això t'anirà bé, Tomà.
No, perquè l'equilibri intestinal i els probiòtics són fonamentals. De vegades el probiòtic és raro, no saps on trobar-lo.
Pues mira, si tens
un gelat, pues genial. Gràcies, fins demà, que vagi molt bé, molt bé, molt bé. Bravo.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El gust de la nostra terra és el gust de la feina ben feta. Aitona Gourmet són productors de fruita de pinyol i encetem la temporada de la cirera més dolça del món. Delicioses cireres directament del pagès. Fes la teva comanda i tasta la fruita d'ara amb el gust d'abans. De l'arbre a casa teva en 24 hores. aitonagourmet.com.
La Sénia. Els dies 4 i 5 de maig vine a gaudir de la 20a edició de la Fira Gastronòmica La Sénia, al Montsià.
Gastronomia popular, artesana i de proximitat.
Degustacions de productes quilòmetre zero, tavernes, espectacles i exposicions pel nucli antic.
I no t'oblidis de les activitats familiars i demostracions culinàries.